Tot costa.
Comprenc tots els punts de vista sobre si la Lliga s'hauria d'haver aturat o no aquest cap de setmana per sensibilitat amb la tragèdia de València. El que no acabo de tenir clar és què hi haurien guanyat els afectats si la setmana passada es va jugar la Copa amb normalitat i demà ens abocarem com si res a la Champions.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocinen el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns 4 de novembre de 2024, després d'un cap de setmana, com dèiem, amb activitat futbolística, però evidentment marcat per la tragèdia al País Valencià. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que la Dana s'ha notat a bona part de Catalunya, que ha afectat també el món esportiu. Per exemple, la penya havia de sortir a mig matí cap a Bolonya per jugar amb el seu partit a l'Eurocup de Trento a Trento, però el temporal que ha afectat també l'aeroport del Prat ha obligat a posposar el vol 9 hores. Ara per ara, la previsió és que sortís a aquesta hora.
L'últim, Ric, per no plorar, l'última informació, ara anirem cap a l'aeroport del Prat, és que havien de sortir però no hi ha avió.
No hi havia. Doncs veurem si acaben sortint o no avui. El Liceu de la Corunya, que ahir va jugar a la pista de l'Igualada, partit d'hoquei Lliga, fa el viatge de tornada per carretera després d'estar-se tot el matí a l'aeroport. Al final han dit, agafem 4 cotxes i tornem cap a Corunya, i així ho estan fent. I mentrestant a Catalunya es manté tota l'activitat esportiva aturada a la demarcació de Tarragona. El Girona només ha hagut d'esperar una hora per agafar el vol que el portarà cap a Eindhoven. És tot, veient, per exemple, la penya, és una gran notícia.
També deu ajudar que sigui charter.
Segurament. Eindhoven demà s'ha de jugar al partit de la quarta jornada de la Champions. Han tingut sort amb l'expedició, no tant amb les baixes per lesió, perquè Sigankov segueix sense entrar a la llista de convocats i són baix encara 8 jugadors més.
De seguida, d'aquí una estona, el Xevi Soler i l'Eduard Solà, ja des d'Holanda, ells també han pogut viatjar i no anaven en charter, ens faran escoltar Mitchell, que ha parlat en aquesta prèvia del partit a terres holandeses.
Demà també juga el Madrid, que rebrà el Milan. Avui Ancelotti ha defensat que no s'hauria d'haver jugat aquest cap de setmana, no en referència al València-Madrid, que de fet ja, òbviament, es va ajornar i no es va disputar, sinó en general tota la jornada. La seva absència a la gala de la Pilota d'Or, vaja, la seva absència i la del Madrid i la de Vinícius ha quedat, òbviament, en un segon pla. En tot cas, ha dit que la Pilota d'Or ja és passat i que la seva la va guanyar l'1 de juny amb la Champions, que no està malament.
En segon pla ha pogut esquivar la qüestió.
La Federació Espanyola de Futbol ha decidit tornar a ajornar els partits de la Copa posposats la setmana passada pels efectes de la Dana sobre el País Valencià. A la Copa Femenina, l'AEM Lleida havia de jugar demà, havia de rebre el Villarreal. Aquest partit ha passat el dimecres 20 de novembre. I la 13a jornada de primera es tanca a les 9 del vespre amb el Celta Getafe. S'enfronten el 13è contra el 16è. Quedaran, com dèiem abans, pendents de disputar-se els partits València-Madrid i Villarreal-Rayo. El Barça, gràcies a la seva victòria al derbi, té ara mateix 9 punts d'avantatge a la classificació respecte al Madrid, amb un partit menys. El Girona és 11è amb 15 punts i l'Espanyol 15 punts després de la seva victòria amb el Leganés, i l'Espanyol és 17è amb 10 punts, un per sobre de la zona de descens, ja sabeu, amb la derrota al derbi. Per cert, que l'Espanyol han sabut que Maraix Kumbula pateix una lesió a la cama esquerra.
Tot i el dia, tot i el cap de setmana i també el que ha plogut avui a Catalunya, parlarem del derbi d'ahir en clau blaugrana i també li preguntarem al Sergi Andreu si l'Espanyol en surt reforçat després d'aquesta bona segona part que els de Manolo González van fer ahir a Montjuïc.
I encara en futbol, a la Lliga F, el Barça va golejar l'Eibar en un partit on Aitana Bonmatí va oferir la seva Pilota d'Or als aficionats, al Johan Cruyff, també ho va poder fer ahir a Montjuïc. El Barça, que es manté líder, el Llevant Les Planes va perdre el camp del Betis, i l'Espanyol, tot i que no va guanyar, va treure un meritori empat a 0 0 davant el tercer, l'Atlètic de Madrid, que cal dir es va quedar amb 10 jugadores per expulsió de Gio Queiroz. Per cert, que la selecció espanyola sub-17 ha perdut aquesta matinada la final del Mundial amb Corea del Nord als penals. Empat a 1 al partit i ha arribat als penals on han superat guanyant les coreanes. Cèlia Segura ha quedat bota de bronze i tercera millor jugadora espanyola. Cèlia Segura és jugadora del Barça. De fet, encara manté vigent el rècord de més gols marcats en una sola temporada, 121, quan era a Leví. Quan jugava a Catalunya Leví. És que miro la Ruth perquè la Ruth va fer un reportatge que podeu recuperar a la via al web de Catalunya Ràdio, les nenes del New York Times, que on se li assegura és una de les jugadores...
Diverses jugadores d'aquesta selecció són d'aquella Leví dels rècords.
Doncs ja ho sabeu, el podeu recuperar.
El món, perdre una final de futbol femení contra Corea del Nord, jo aquesta no l'hauria vista venir tenint en compte del règim de què parlem.
Sí, de fet, diria que també són campiones de sub-20.
Imagina't.
Hauríem de mirar, però Corea del Nord, que té una molt bona generació de futbolistes.
Alguna cosa deuen estar fent bé, això està clar.
En bàsquet, Roger Grimau ha signat amb el Dinamo de Bucarest per les 3 pròximes temporades. Els romanesos van 5ens a la seva lliga. No és oficial encara aquesta informació, tot i que us ho podem confirmar. I segons ha informat la cadena ESPN, Greg Popovich deixa de forma indefinida la banqueta dels Spurs de l'NBA per problemes de salut. Popovich, de 75 anys, portava l'equip texà des de la temporada 96-97. Amb ells ha guanyat 5 anells.
I probablement amb permís de Phil Jackson, un dels entrenadors més mítics de la història de l'NBA, però és llei de vida, també se'ns està fent gran el bo d'en Pop. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Sí, avui us preguntem si s'hauria d'haver ajornat la Lliga aquest cap de setmana. Com ho heu vist? Us ha fet estrany? Què en penseu? S'hauria d'haver ajornat la Lliga aquest cap de setmana? Podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram. I si voleu, més enllà del que ha passat el cap de setmana, si ens voleu explicar com estan, com han quedat les instal·lacions esportives del vostre club arran dels aiguats de Catalunya, en aquest cas, i en l'altre també, si voleu, però podeu enviar-nos les notes de veu al 607-0709-28. Si han quedat afectades les vostres instal·lacions esportives i us voleu explicar el que heu viscut, doncs ja ho sabeu. Tenim línies obertes amb vosaltres.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
A veure, que avui la cosa és una mica complexa, tenint en compte com ha anat la jornada amb els aiguats també aquí al nostre país. Senyor Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Marcos, avui el tenim a distància, però així tot capaç de marcar els nostres continguts. Tot bé?
Tot bé, tot bé. Molt ràpid, molt bé, tot bé.
Això, avui, en homenatge al Marcos, hem fet via. La Sara Jiménez no és novetat d'avui que la tinguem a distància. Hola, Sara, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
On pares?
Doncs mira, de casualitat a Madrid, perquè demà em vaig a Eindhoven, sí. I dimecres a París.
Ah, mira, demà a Eindhoven i dimecres a París. Què toca a París?
PSG Atlético, no?
PSG Atlético.
Sí. Bon partit.
No, bona setmana.
Sí, sí.
Mira, molt bé.
Bon tour. Escolta,
qui fos la Sara Jiménez. No serà demà a Eindhoven ni tampoc dimecres a París. El Dani Sanabra, hola, Dani, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Dani ens acompanya avui aquí de...
Des de fa una estona ja esperant que em donessis.
Sí, t'hem hagut de moure de la cadira per poder arrencar el programa. Bé, doncs fetes les presentacions, ja els tenim tots plegats aquí. De seguida us actualitzem com ha estat aquest cap de setmana, marcat, evidentment, per les conseqüències dels aiguats de València en clau esportiva, però abans hem d'actualitzar la jornada d'avui aquí a Catalunya, on també ha plogut a base de bé. Ens acompanya el company dels serveis informatius, el Sergi Molero. La Sergi, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Jordi.
Com tenim la situació a aquesta hora, després d'un dia en què hi ha hagut advertiments per part de Protecció Civil, aiguats, inundacions a diversos punts de la nostra geografia?
Mira, per situar-nos, primer de tot hem de dir que ja ha acabat la nova reunió del Comitè de Seguiment de la Dana, el seu pas per Catalunya, que ha presidit el president de la Generalitat, Salvador Illa, que tot just ara acaba de començar a fer una intervenció per donar explicacions i quina és l'última hora sobre aquesta situació. Recordem que les tempestes severes ja han marxat, però encara s'esperen ruixats intensos al sud del país, preferentment a les Terres de l'Ebre. Demà, segons la previsió del temps, hi haurà ruixats matinals a l'Ebre i a la tarda a les comarques de Girona, però el pitjor ja hauria passat. Mentrestant, sobre les afectacions d'aquest matí, ja s'ha començat a restablir el servei ferroviari de Rodalies, que s'havia suspès a la pràctica totalitat del país. A aquesta hora tornen a circular trens a la línia R2 Sud entre l'estació de França i Sant Vicenç de Calders, a l'R1 entre l'Hospitalet i Mataró, a l'R4 entre Sant Vicenç de Calders i Manresa i també a l'R3 entre l'Hospitalet i Puigcerdà. La resta de línies continuen suspeses mentre es comprova l'estat de les vies. I a l'aeroport del Prat, que és l'altre focus d'atenció, on en 4 hores han caigut 150 litres per metre quadrat i s'han inundat pistes i hi ha una cancel·lació total de 70 vols, d'altres s'han hagut de desviar. Ara es va recuperant també progressivament l'operació de vols, però s'estan arrossegant retards. Per tant, la situació de les persones que estiguin ara a l'aeroport del Prat és el d'espera perquè les companyies aèries han de resituar els vols que tenien programats. Això pel que fa a Catalunya. Al País Valencià, mentrestant, la policia ha confirmat que de moment no ha localitzat víctimes en el ja tristament popular aparcament del centre comercial Bonaire d'Aldaia, allà on tenim una mica tots l'atenció. Que no se n'hagi trobat fins al moment no vol dir que no n'hi hagi i, per tant, s'espera també saber quina és la resta de treballs dels serveis d'emergència. L'Agència Estatal de Meteorologia dona per acabada la crisi meteorològica per la Dana en aquesta zona, però el que s'està agreujant a aquesta hora és la tempesta política, perquè el general en cap de la Unitat Militar d'Emergències ha respost a Carlos Mazón, el president de la Generalitat Valenciana, que els seus militars estaven preparats per actuar des del primer moment en aquesta crisi, però que el que havien de fer era esperar l'autorització de la Generalitat Valenciana. Per què ha dit això? Doncs perquè abans el president valencià s'havia desentès de la responsabilitat de la falta de mitjans durant les primeres hores de l'emergència. Què és el que havia fet? Doncs havia assenyalat a l'exèrcit i Carlos Mazón també ha assenyalat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, en aquest cas. Per tant, aquí tenim una reacció de la Generalitat Valenciana de contraofensiva després de totes les crítiques que ha rebut. I on pot evolucionar la qüestió també per acabar en les últimes hores? Doncs bé, a aquesta hora també estem pendents d'una compareixença del propi president de la Generalitat, perquè aquest matí el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, ha demanat la declaració d'emergència d'interès nacional perquè que sigui el govern espanyol qui tingui el control de la situació. I anunciada per d'aquí a quart d'hora aproximadament aquesta intervenció de Carlos Mazón, i el dubte és si en aquesta intervenció el que farà serà demanar a ell, com a president de la Generalitat, doncs aquesta declaració d'emergència d'interès nacional, per tant, que prengui el control Pedro Sánchez del govern espanyol, i veuríem a partir d'aquí com evoluciona tota la qüestió. Perquè ja hem vist com es repartien les culpes els uns i els altres, i a partir d'ara també es podria donar la situació política doncs d'un Partit Popular que, si les coses no funcionen en com s'actua el País Valencià, sí que ja pugui focalitzar les culpes en el govern espanyol.
Sembla difícil, però les conseqüències polítiques de la desgràcia de València pot ser que encara siguin més lamentables que la pròpia situació. Però bé, d'això ja en parlarem.
I tot això, Jordi, és important perquè després que s'hagin netejat els carrers, que s'hagin plorat encara més les víctimes, pot haver-hi derivades judicials, i per tant el president de la Generalitat Valenciana es pot veure en una situació que sigui portat a judici. Per tant, no és poca cosa ni són detalls, tot plegat.
Ens sentirem a parlar i segurament començant pel Catalunya Nit a partir de les 10. A les 8 ens baixarà a veure el Manel Elias amb l'última hora de tot el que passa a València i del que ha passat avui al nostre país. Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
No et limites a contemplar aquestes hores que ara venen. Baixa al carrer i participa. No podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
És un quart de vuit. Ara el Sergi Molero, entre moltes altres coses, parlava dels problemes que hi ha hagut durant tot el dia a l'aeroport del Prat. I allà hi tenim un habitual del Tot Costa, no per gust, ni perquè ens estigui fent una cobertura informativa. Xavi Ballesteros, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
El Xavi Ballesteros, com sabeu, viatja sempre amb la penya i, com explicava la Sònia a l'inici, la penya de viatjar cap a Trento per jugar-hi demà partit d'Eurocup. I la qüestió, Xavi, per dir-ho a l'engròs, porteu tot el dia aturats a l'aeroport del Prat.
Sí, no és que estigui fent un desplegament per Radio Ciutat de Badalona, sinó ni tampoc estan fent una campanya de màrqueting del Joventut per estendre la marca per arreu. Però el Joventut, a més, avui, tenint en compte tots els problemes que hi havia amb la meteorologia d'Anna, han quedat ja directament als 8 del matí. El vol sortir a les 10:45, a 10:45. Només arribar ja els han dit que no sortirien, que sortirien a les 12. Després de les 12 han passat a les 2, de les 2 han passat a les 6 i ara sí, per fi, a 7:45 havia de sortir el vol. Dic que per fi, perquè ara tots estan fent cua, però només falta, hi ha un detallet, només, Jordi, hi ha un detallet. No hi ha l'avió, no hi ha l'avió. I llavors, que, evidentment, com que no hi ha l'avió per anar fins a Bolonya, l'equip encara està aquí a les portes fent cua, esperant que arribi l'avió per poder agafar aquest vol. Deixa'm dir que el vol és Ryanair, que és directament Barcelona a Bolonya. A Bolonya agafaran un autocar, si arriben, 3 hores i mitja fins a Trento, on, evidentment, arribaran passades la mitjanit. I com a detall, només dir que, evidentment, és molt molest estar 12 hores a l'aeroport per tothom, però aquests jugadors de 2 metres, 13, 14, 15, aquestes coses, evidentment, també els penalitza molt més.
A més, durant el dia d'avui hem vist imatges de l'aeroport del Prat anegat. No sé si, suposo que hi havia zones on no era aquesta la situació, però no sé si també ho heu vist, això.
Sí. En general, de fet, l'arribada, l'autocar ha hagut de fer una maniobra perquè estava plovent moltíssim i hi havia una autèntica piscina, no?, per deixar els jugadors. Després, a l'entrada, realment hi havia com si fossin fonts d'aigua per dins de l'aeroport. Jo crec que la molta aigua que ha caigut ha superat totes les expectatives i això ha fet que molts vols quedessin suspesos, alguns anul·lats, i ara, doncs, pendents de poder fer aquest viatge, perquè el que segur que no vol l'equip és haver de tornar demà al matí per fer un viatge express via Milà o via Venècia.
Clar, si a les 10 éreu a l'aeroport, bé, a les 8, però posem que el vol original sortia a 10:45 i quan arribeu, quan aterreu a Bolonya, encara teniu 3 o 4 hores d'autocar. A quina hora calcula la penya que es ficarà a dormir?
Mira, doncs ara acaben de decidir, fa un moment, hi havia dues opcions. Primer, quan el vol era a les 2 de la tarda, havien pensat, doncs, han demanat a la Virtus de Bolonya de poder entrenar en la seva instal·lació per no haver de fer tot el recorregut fins a Trento i arribar més enllà de les 8, que és quan tenien l'hora reservada a l'escenari del maig. Ara què han decidit? Doncs que, evidentment, entrenar no entrenaven i que tampoc no volen arribar a la 1 de matinada i que llavors els jugadors hagin de sopar aquesta hora. Per tant, estan buscant un restaurant a prop de l'aeroport perquè, quan s'arribi, poder fer l'aturada perquè puguin tenir l'alimentació adequada.
En fi, bé, és allò que ens agrada batejar com a odissea del Joventut, camí d'Itàlia.
Només una cosa per aclarir, que és que em té molt intrigada. Ets a l'aeroport,
no?
Confirmes, eh? Sí, però aquest so que estem fent, com si algú estigués jugant a bàsquet...
No, és que estan aquí ja, evidentment, s'ha convertit l'aeroport en una part d'atraccions, no? Hi ha gent que està jugant a futbol aquí al costat, no pel Tot Costa, no és que hagi fet aquí per intentar posar
a 13. Semblava una pista poliesportiva aquí, efectivament.
Sí, estic just al costat del lloc on hi ha els nens esperant, que, evidentment, clar, si els grans ja els molesta, 12 hores uns, els nens aquí tancats, ha estat bastant surrealista. I això, jugant a bàsquet, jugant a futbol, jugant a tot, menys els jugadors de la penya, que evidentment moltes ganes de jugar no tenen, la veritat.
Ara estava pensant que si en tinguessin han tingut temps per reproduir el bàsquet, l'anunci aquell de la selecció brasilera en un aeroport. El podrien haver fet amb una pilota de bàsquet, però estic segur que no tenen l'humor ara mateix per fer això.
Ja, Ballesteros.
No estic ni en forma, tampoc, vull dir que...
Escolta, una pregunta no té res a veure amb la situació que afecta ara mateix la penya. Com es fot un tio de 2 metres en un seient de Ryanair?
Doncs aquest és el problema, no? Que no hi havia bones combinacions. Ara semblarà tot això que estic explicant surrealista, però les combinacions via Milà i via Venècia no permetien que els jugadors poguessin arribar amb calma, amb temps, per descansar, per entrenar, i per tant la millor solució que tenien, l'única, era fer aquest viatge via Bolonya, no? Evidentment que han agafat les sortides d'emergència, però ja et dic jo que Apostovi, que fa 2 metres 16, i Ante Tomic, que fa 2 metres 15, han de fer com un Tetris, pràcticament, no?, amb les cames.
Bé, per tant, aquests doncs, dos casos, perquè... dono per fet que els fotran a la sortida d'emergència, perquè si no estan
morts. A la sala, si són dos. Però, a la sala.
Clar, és que sí, el que passa que ara s'estan...
Digues.
Es veu que coses estan ajuntant ara 2 vols. O sigui, avui hi havia 2 vols cap a Trento, i llavors ara aquí tenen la por, no només que tots els jugadors puguin entrar en l'avió quan arribi, sinó que no hi hagin seients doblats en sortides d'emergència, perquè llavors ja seria un drama. Perquè a Apostovi o Tomic, poso aquests dos exemples com a jugadors més alts, anar 2 hores amb un avió doblegat, doncs ja els hi costa, però és que després venen aquestes 3 hores i mitja amb autocar. O sigui que tampoc no és cosa fàcil.
En fi, que la penya està atrapada a l'aeroport del Prat. Ara semblava que veien Trento al final del túnel, però no hi ha avió. En qualsevol moment... Bé, qualsevol novetat que hi hagi al respecte, Xavi...
Si cal, et portem sopar el que necessitis, sí,
Xavi. No, ja m'han donat 4 euros de bonificació, eh? O sigui que...
Amb això ja fas.
M'ha donat per posar-me les botes, i he repartit per l'equip, perquè aquí hi ha d'haver solidaritat, eh?
Amb 4 euros
a
l'aeroport...
Deixa'm dir que avui he descobert totes les portes que hi ha a l'aeroport, perquè ens han canviat. Cada vegada que hi havia un canvi d'horari, era una porta diferent. Era com allò de cap allà, tots cap allà, tots cap aquí. Molt divertit. Ens ho prenem amb ironia, evidentment, però de moment porta 1.34 esperant aquí. Si hi ha alguna novetat, us ho faré saber.
Doncs el Xavi Ballesteros, l'ombra d'aquesta penya que intenta arribar a Itàlia per jugar aquest partit d'Eurocup de demà, i al qual li agraïm, no sé si el sentit
demà, demà intentarem explicar-lo per Ràdio Ciutat de Badalona en directe. No sé si es farà el partit de Trento o es farà aquí a l'aeroport. Igual surt més a compte que vingui l'equip rival.
Potser arribarien abans, certament. Xavi, gràcies i ànims.
A vosaltres. Assumiràs la veu d'un poble, i serà la veu del teu poble,
i seràs per a sempre poble, i patiràs i esperaràs. Pel que fa als equips professionals, ja explicàvem el cas del Liceo, que ha tornat en cotxes particulars a la Corunya, però diríem que és la principal afectació dels aiguats que han caigut aquí a Catalunya durant el dia d'avui, que han tingut com a un dels epicentres a l'aeroport del Prat. Més enllà d'això, i evidentment relacionat amb la tragèdia, amb els aiguats de València, Rut Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
S'estan recol·locant els partits de Copa que es van haver d'ajornar, sí, per raons òbvies, la setmana passada. Hi ha alguna solució que crida bastant l'atenció?
Doncs els intenten recol·locar els pròxims dies. Per exemple, tenim que la setmana que ve, el dia 14, tindrem l'Egea Hèrcules. Pel 19, el Pontevedra Llevant. I ja pel 26 de novembre hi ha el Parla València i el Manises Getafe.
Aquest a mi em fascina, perquè el Manises ara mateix no té camp. Evidentment el camp va ser engolit per els aiguats. Vull dir que no té cap importància si li fessin jugar la setmana passada, aquesta o d'aquí a 3 setmanes. No tindran camp. Aquí el problema és que la següent ronda és la primera setmana de desembre. Llavors, per dir-ho així, ja permeteu-me el vocabulari, però la federació necessita per nassos que aquest partit es jugui abans de l'inici del desembre, però això no té cap mena de sentit des del meu punt de vista. Bé, no sé com ho faran casar, perquè entenc que la competició ha de continuar, però aquest equip no pot jugar al partit, o com a mínim no
a casa.
No a casa. Suposo que trobaran una solució. També et dic que m'imagino que els jugadors del Manises n'hi deuen uns quants que estan traient fang. Vull dir que ara mateix
no estan per
jugar rondes de Copa. Què més, Ruth?
També hi ha el partit entre el Jove Espanyol de la Tercera Federació i la Reial Societat, que encara aquest no té data per jugar-se. I després, ja a nivell dels equips catalans, ja havia partit de la Copa Femenina aquesta mateixa setmana. L'EM visitava, rebia el Villarreal. Finalment ha jugat dimecres 20 de novembre a 8:15 al Requesens.
És un cas diferent, perquè el Villarreal ni està en l'epicentre de la tragèdia ni juga a casa.
No, s'ha d'ajornar perquè, clar, ja estan com estan, però aquest es jugarà a camp de l'EMB. I també de Copa Femenina s'ha de jugar el Cacereño-València, que també s'havia jugat aquesta setmana, també s'ajorna fins al dia 20. I estem pendents de què passa amb la Lliga. De moment no hi ha cap notícia de suspensió de l'Espanyol-València, que és dissabte a 7:15. De moment no hi ha notícia que hi hagi suspensió d'aquest partit, que juga a casa l'Espanyol, però veurem què passa en les pròximes hores i si el València demana ajornament.
Ara mateix és un partit que jugaria a Cornellà i, per tant, no tindria una afectació directa, però ara mateix més talla, més el... Vaja, és un dels punts de recollida d'aliments i de productes de primera necessitat pels seus compatriotes, i, de fet, durant el cap de setmana hem vist jugadors i exjugadors del València ajudant el que han pogut a les zones afectades.
Deixa'm dir que ara que parlem de jugadors, jugadores, gent que ajuda en les tasques, durant el cap de setmana el Barça va informar que faria una subhasta de les samarretes del derbi per ajudar econòmicament la zona, i el club va informar aquesta tarda que el president, directament Joan Laporta, ha contactat durant el cap de setmana amb les alcaldesses de Paiporta, Benetússer i Catarroja, situades a la zona 0 de la Dana, per oferir-los el suport i l'ajuda del Barça en les tasques de reconstrucció d'equipaments bàsics. Ho faran a través de la Fundació, que bé, doncs una bona iniciativa del Barça, que té la Fundació, entre altres coses, per aquesta mena de projectes, i que així ho ha informat el Barça, vaja, que més enllà de la subhasta de les samarretes, en aquestes tres poblacions oferiran suport econòmic i col·laboració directa en la reconstrucció d'instal·lacions i serveis socials bàsics.
Doncs cada club, a la seva manera, brinda el seu suport com pot a les zones afectades, i aquesta ha estat la manera que ha triat el Barça. I en paral·lel a tot això, el debat que ens deixa aquest cap de setmana, que és si s'havia d'haver jugat o no la jornada. Com sabeu, alguns partits, els que afectaven equips valencians, van quedar suspesos directament, però la resta de la jornada s'ha disputat amb normalitat. I després hem sentit els protagonistes, ara escoltareu un breu recull on hi ha el jugador del Barça, Dani Olmo, l'entrenador del Madrid, Carlo Ancelotti, i el davanter de l'Espanyol, Puado, en què els professionals no haurien jugat.
Quizá no se debería haber jugado, pero bueno, desde aquí mandar todo el ánimo y apoyo a todas esas personas que han sido afectadas por la Dana, y bueno, esperemos que haya más y más gente que pueda seguir ayudando. Desde aquí, desde el club, hemos demostrado que vamos a ayudar en lo que podemos, y bueno, animamos a la gente que lo haga, que se sume, porque es importante y es una tragedia muy grande.
Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado, porque no, nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Entonces, por respecto de vosotros, ma también por no faltar el respeto a lo que están sufriendo en este momento, intentaré de hacer una rueda de prensa lo más sencillo posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol.
Bastantes compañeros de la Liga ya han opinado, y creo que es lo que opinamos todos. Al final no depende muchas veces de los jugadores. Si por nosotros fuese, pues yo creo que hoy no se hubiese jugado. Sobre todo para la gente que está sufriendo en este momento. Creo que nos hemos unido, hemos intentado pues ayudar a toda la gente que lo está pasando mal. Y bueno, este gol va para todos ellos.
Doncs no els van fer cas, si és que ho van expressar prèviament, que alguns sí, per exemple, vam escoltar...
Vicente Moreno.
Vicente Moreno, l'entrenador d'Osasuna, trencat abans de jugar el partit del cap de setmana, i just a continuació de complir amb la seva obligació professional marxant cap al seu poble, cap a Massanassa, a ajudar.
I l'Osasuna l'ha permès que es quedi allà els dies que ell considera oportú.
Home, i tant que sí. També s'ha jugat la Lliga Femenina, ja hem comentat abans els resultats, i tinc en línia l'entrenadora de l'Espanyol, que és de Castelló, i que també va haver de jugar el partit del seu equip, en aquest cas dissabte, l'Espanyol 0, Atlètic de Madrid 0. Sara Monforte, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, començo pel final. Ara sentíem uns quants professionals de la Lliga Masculina dir que el seu pare no s'hauria d'haver jugat. No sé si tu tens la mateixa sensació en la Lliga on tu jugues, la Lliga Femenina.
Sí, bueno, nosaltres també ho vam parlar, jo vaig parlar amb jugadores de l'Atleti també, i deien que segurament el millor hagués sigut pues, no jugar, perquè al final tots teníem els equips, teníem gent implicada, no? Per unes coses o altres, tothom tenia algú allí o algú a prop, i bueno, jo crec que també com sentit per respecte una mica per totes les familiars, per totes les víctimes, pel que ha passat, perquè considero que és algo a nivell nacional, no?
Uh-huh.
Però bueno.
Sara, ara ho comentaves, com es prepara un partit quan tens el cap en un altre lloc?
Bueno, intentar ficar una mica el foco i també, pues bueno, com a, una mica com a respecte, no? Ja que hi ha que fer-ho, com a, bueno, com a dedicatòria, no? O sea, com a tal, no? Com a una mica, pues bueno, utilitzar-ho com a un recurs més, no? I bueno, més o menys així. La veritat no és fàcil, eh?
Perquè en el teu cas deies que tenies algun familiar a prop afectat?
Conegut, sí que tinc gent coneguda, que jo he viscut en València, vaig viure 8 anys i conec molt la zona d'allí, de Paiporta, i bueno, i tota la zona Massanassa, Aldaia, Alaquàs, ho conec tot, no? Perquè he viscut allí de 8 anys i sé el barranc on passa pel mig dels pobles, no? I he vist i he parlat amb alguna coneguda que està allí i em conta, pues bueno, tot lo que el trauma que estan, que ja serà per sempre, no? Això també és una cosa molt important, que segurament no es parla de les seqüeles que pot tindre en el futur, i crec que aquesta gent mai tornarà a ser la mateixa, i els pobles, jo crec que és algo molt, molt gran, que crec que no som conscients encara.
La manera d'ajudar que heu trobat en el teu cas i també el de les teves jugadores, la Carla Olmarín i la Mar Sagarra, en parlàvem al Tot Gira aquest cap de setmana, ha estat omplir un cotxe amb què viures i enviar-lo cap allà. Ja ha arribat l'ajuda?
Sí, sí. Nosaltres van les jugadores, van ser les que van decidir, i les capitanes van ajuntar i van decidir, m'ho van comentar, jo, per supost, van comprar cada un el que creia convenient, vam comprar bolquers, de tot, o sea, el cotxe anava ple, vull dir que moltíssimes coses, i de veritat que és el mínim que podíem fer. La veritat que ojalà haguem pogut anar cap allà, jo tinc familiars que han anat a ajudar i han tret fang, vull dir que crec que tothom ha d'ajuntar-se en aquests moments per a ser solidaris, perquè considero que es pot tocar qualsevol, no, de nosaltres, i és algo molt, molt greu.
Quan dius que t'hauria agradat anar cap allà, va ser per impossibilitat professional o perquè...
Sí, professional en aquest cas, perquè teníem que jugar, teníem entrenos, i bueno, després també el desplaçament des d'aquí tampoc era fàcil, no? Perquè considero que avui mateix hem tingut que marxar de l'entreno corrent, perquè bueno, havia encertat les alarmes també aquí, d'alerta roja, de vermella, i bueno, la situació és que dura ja una setmana, i considero que és greu, és greu.
Mm-hmm. Ja que parlem amb tu, Sara, aprofitant per una pregunta ni que sigui del partit, perquè vau treure un empat, jo crec que molt meritori, tenint en compte que jugàveu contra el tercer de la Lliga F, i suposo que contentes amb el punt, tot i que cal anar sumant més, no? Però de moment amb aquest punt prou satisfets.
Sí, bueno, hem de pensar en el rival que teníem, donant-li valor, eh? Jo considero que teníem enfront un rival molt dels millors de la Lliga, no? Per mi és un partit molt complicat, un equip que crea sempre moltes ocasions, que fa molts gols, i a nosaltres quasi no es va crear ocasió en alguna. Sí que és veritat que tenim ganes de sumar del 3, però bueno, tenim aquest partit que ens ve ara de Granada, que també serà complicat, perquè Granada ha de guanyar 3-0 a Sevilla, però bueno, el punt el donem com a bo i a continuar sumant, clar.
Doncs la Sara Monforte, que és entrenadora de l'Espanyol i que en la distància doncs, està vivint el dolor del seu poble mentre continua exercint la seva professió, en aquest cas amb aquest partit contra l'Atlètic de Madrid. Sara, gràcies per ser avui al Tot Costa i molts ànims.
Moltes gràcies.
Doncs així està la situació. Us ho confesso. Jo tinc la temptació de pensar que no servia per res aturar la competició, però cada vegada que sents algú que li toca molt més de prop que a mi la desgràcia, penses, home, et poses al lloc de la Sara Monforte i haver de dirigir un partit dissabte, la veritat és que costa trobar-li el sentit, però no sé, Dani, Marcos, Sara, com ho veieu?
És un tema molt complex. A mi el primer que penso és que no s'hauria... A mi em sembla gairebé evident que no s'hauria d'haver disputat la jornada. És el meu primer pensament. Però, a diferència de la resta de postures habituals meves que tinc a la vida, no és una cosa radical ni tancada. Escolto, avui he sentit gent que deia és que al futbol se li demana unes coses que potser no se li exigeix al teatre, al cinema, o a les discoteques, o a altres... I sí, no els falta raó, però jo a mi no em passa pel cap que... És a dir... La jornada, si vols, ho podem debatre, però és que hi ha hagut moments de la setmana, i et parlo de dijous, o sigui, no et parlo del principi de quan tot, et parlo d'un dijous en una tertúlia de la mitjanit de dijous a divendres de Bas Nacional, d'un programa líder d'audiència, estava jo debatent si s'havia de jugar o no s'havia de jugar al Madrid-València, just abans que el... al Gran Premi de Motociclisme de València, perquè Marc Márquez havia dit que això era bo perquè recaudaven fons i no sé què i tal. Em sembla, i a la vegada hi havia un periodista de València explicant que s'estaven retirant cadàvers. Això sí que em sembla surrealista. Un cop aquí...
Jo crec que el 99,9%
sí,
dels encastats...
Ara es veu molt clar, però al principi hi havia gent que deia no, el Madrid jugarà, no sé si jugarà la travessa, tal.
El València-Madrid no l'hauria col·locat en el debat, però vaja, si dius que n'hi va haver, doncs...
En qualsevol cas... És a dir, jo recordo també tragèdies a l'11 de setembre, ja va haver-hi Champions, us deia que no estic comparant, eh? Vull dir, han passat moltes coses que et fan pensar que la decisió correcta era una, però cada vegada s'ha fet d'altra banda i tampoc saps si està ben fet o està mal fet. És una cosa molt personal i que cadascú ha de triar, però també et dic que tinc la sensació que no s'ha disputat del tot la jornada, perquè és un entremig, perquè la gent que posi la gent que acudeixi al futbol per evadir-se tampoc s'evadeix, perquè tots els programes esportius del cap de setmana de futbol, parlo de ràdio, que és el que jo em dedico, però parlo de streamers, que també col·laboro amb molts, gent de Twitch, gent de la televisió... Gairebé no es parlava del futbol, tota l'estona era connexions amb València, òbviament, com ha de ser.
És impossible, encara que es juguin partits, és impossible no fer referència al que està passant.
Per tant, no tenim ni una jornada normal de Lliga, diguéssim, que les serveixi a la gent per distreure's o per complir la seva funció d'evadir-te, i tampoc tens una jornada en la que descansi el futbol i es posi tota l'atenció en el que està passant a València. Per mi és una errada, però estic oberta a tot tipus d'opinions.
Sara.
Jo tinc clar que no s'hauria d'haver jugat. Penso que el futbol és de la gent i que la gent no estava pel futbol, que tots els equips, o gairebé tots els equips de primera divisió, hi havia un jugador o un entrenador que li tocava de prop, i que el que deia el Dani és que ha sigut una jornada estranya en l'ambient, i es veia els jugadors emocionats, a cada gol es veia una dedicatòria, els minuts de silenci han sigut trencadors, i encara que no fos cap solució a nivell material, diguem, o d'ajuda, sí que és un acte de solidaritat, sí que és un acte d'acompanyament, encara que sigui des de la distància. I penso que aquest gest sí que hagués servit molt més, perquè és que a mi em sembla molt frívol pensar que la vida pot seguir com si res per la resta d'Espanya, no? És a dir, veure un partit a Les Palmes o al Metropolitano o a Montilivi i pensar que aquesta gent ho està passant tan malament. Jo no dic que això solucioni res, però sí que crec que el gest, encara que sigui per solidaritat amb ells, era el que havíem de fer tots, i crec que és el que havia de fer la Lliga. Però vaja, entenc també que molta gent es pensa que això és decisió dels jugadors, no? Que es plantin i ja està. No és tan fàcil, jo això ho entenc. Entenc, fins a certa manera, la postura de la Lliga, que parlava no només del calendari, sinó d'altres situacions, però crec que les coses... molta gent diu, no, és que no es pot parar la Lliga, no, és que tot es pot fer, si tot no es pot fer, fins que es pot fer. Per tant, es podia parar la Lliga perfectament i hagués sigut un bon gest a tots.
Marcos.
Tengo muy pocas cosas claras en la vida, pero esta sí que es evidente. ¿Qué gana el fútbol jugándose este fin de semana? ¿Qué gana jugándose la Copa del Rey? Nada, absolutamente nada, porque la sensación de que el fútbol es inmune a cualquier tipo de situación, lo vimos con los atentados del 11S, del 11M, lo hemos visto con la catástrofe de la Dana en Valencia. ¿Qué más necesita el fútbol para que se pare? ¿Por qué? ¿Por qué se juega? ¿Por el negocio? ¿Por la industria? ¿Por entretener? ¿Entretener a quién? Si la gente tiene la cabeza donde la tiene que tener, porque esta es una herida que va a tardar en curarse, no meses, ni semanas, ni días, va a tardar años y años, porque esto va a perdurar, esto va a pasar de generación en generación a muchísimas persones.
Perdona, Marcos, aquest és el meu argument, i em passa com el Dani, no tinc cap voluntat de posar-me fort, però quina diferència hi ha entre jugar el cap de setmana i que demà fem amb normalitat el partit del Girona o dimecres el del Barça a la Champions?
Bueno, pero hay un momento que tienes que parar, es decir, hay un momento que tienes que parar, es decir, nadie tenía la cabeza, ni los jugadores. ¿Alguien le ha preguntado a los jugadores o a los entrenadores si querían jugar? ¿Quién toma la decisión?
Aquesta és una bona pregunta. Aquí t'ho compro. Tebas...
¿Quién toma la decisión? Dijo Tebas en su tuit, por cierto, no ha aparecido en rueda de prensa, por cierto, no ha aparecido ninguna... Sí, por eso lo digo, no ha aparecido en ninguna entrevista, por cierto, no ha dado ninguna explicación más allá de un simple tuit. ¿Está el país para eso? Ya sé que el país ahora tiene absolutamente otras prioridades, que son ayudar, acompañar y estar y tenderle la mano a nivel de recursos, no solo ahora, sino en los próximos días, en las próximas semanas, meses y años, a un territorio que está absolutamente devastado. Pero ¿quién decide? ¿El presidente de la Liga? ¿Con quién lo consulta? ¿Con los clubs? ¿Con los entrenadores? ¿Con los capitanes? ¿Con quién ha tomado la decisión?
Bé, no ho sé. Jo, vaja, vull creure que si els presidents dels clubs, que són els seus amos, estiguessin en desacord amb aquesta decisió, algú hauria dit.
Però s'ha fet una assemblea extraordinària telemàtica per tomar aquest tipus de decisió. Per tant, s'ha dado alguna explicació?
No, ho ha decidit Tebas és evident. Claro. Que no sembla que entre els qui podien decidir el contrari hi hagi grans oposicions a aquesta idea, també t'ho dic, vaja. Jo vull creure que si el Barça estigués en contra de jugar, la porta hauria sortit i hauria dit, juguem claríssim. Perquè ens obliguen, però no hi estem d'acord.
Els clubs són els primers que saben que van aprovar aquest calendari, que ara els hi permet poc ajornar partits.
Pel calendari, és que el calendari...
Per dir alguna cosa, que
els hi permet poc. És el que diu la Sara, el calendari no es pot tocar, però si els jugadors diuen que van a la vaga perquè no estan d'acord, s'atura la Lliga.
I ja ho trobaran, i els partits que ara estan en un diumenge a dimecres, fiquen els tres, i això ja ho hem vist altres vegades.
Sonia, i si hi ha 37 jornades o 34 jornades, doncs hi ha 34 jornades. És a dir, esa impunitat que té el futbol, perdón, más que el fútbol, todo el negocio del fútbol, porque es el negocio del fútbol está por encima de cualquier consideración. Y es una sensación humana. Yo no estoy pidiendo que se pare por... sino es una sensación humana. Hay un país devastado. Hay un país que está viviendo una situación terrible. Y el fútbol sigue como si nada. Y ¿cuándo se suspendió el, como decía Daniel Valencia, Real Madrid? ¿48 horas antes? No, el mismo martes o el miércoles... Fuera, ya no hay jornada. ¿Que no hay calendario? Ya nos organizaremos, porque ese es mi trabajo, organizar el calendario, no pensar en que el calendario te acaba condicionando todo.
Per mi, la pregunta del Costa d'en quin moment has de tornar a començar a jugar, per què no jugues el cap de setmana però sí jugues demà, jo crec que hi ha un primer moment d'impacte que el tenim tots.
Havia jugat abans, del cap de setmana.
Sí, però a partir de que comencen a créixer el nombre de víctimes i comencen a aparèixer les imatges en televisió, jo crec que divendres, dissabte, diumenge, hi havia una commoció bastant important en general respecte al que estava passant a València, que era superior a la del dimecres.
Sí. Divendres ja sí.
Per mi,
però fins dijous, a mitjanit...
Ho dic perquè efectivament es van jugar partits de Copa que mentre no afectessin equips valencians, no ens van plantejar si s'havia de jugar o no s'havia de jugar. Però per mi la diferència és aquesta, i un cop amb el pas dels dies, òbviament, tu has de continuar fent la vida. Que també vull remarcar que la vida quotidiana dels ciutadans, més enllà que estiguem impactats o no, en general, efectivament, no sé qui ho deia abans, no s'ha aturat. Els cinemes estan oberts, els restaurants estan oberts,
pues nada,
les discoteques han estat
sempre.
Oberts... No, que no ha acabat.
Sigamos
un moment, Marcos, és que no ha acabat.
I no aquí.
Sí, a tot arreu.
A 3 quilòmetres d'allà.
D'acord. No, però és que la vida quotidiana no s'aturi, per mi no és motiu perquè no s'aturi el futbol, perquè la vida quotidiana és un acte privat de cadascú i que cadascú farà el que vulgui. Però
El futbol és un acte festiu i molt públic, que està a tot arreu i es veu a totes les televisions. I allà veus gent celebrant
en directe. Aquí és un debat molt més profund, que jo no ho tinc clar, però per què el futbol és una cosa pública
i el teatre no?
I el cinema, el teatre,
una altra manera,
o una festa de Halloween...
El País Valencià, que estan traient fang, no veuran si tu vas a sopar o no vas a sopar, però sí veuen per televisió que hi ha gent celebrant un gol del Barça, de l'Espanyol, més igual. Vull dir que també hi cal tenir un respecte per aquesta gent que ho està passant molt malament. Més enllà de que tothom pot tenir un familiar o algun conegut d'allà, eh?
Això, en això ja estic d'acord i entenc el punt de que a sobre els afectats no tinguin la sensació que la resta se'ns en fot. Però, insisteixo, això no passa només amb el futbol i...
Sí, però aquí estamos hablando de futbol. Aquí estamos hablando del fútbol y aquí estamos hablando del negocio. Y el negocio siempre...
Sí, pero perdona, que, Marcos,
el negocio siempre se sale con la suya.
El negoci és tot.
Sí,
una festa de Halloween també és un negoci.
Sí, però eso ya hablarán los críticos de Halloween.
Marcos, a tu no et va semblar molt bèstia, i tu hi eres, segur, me'n recordo, perquè viatjaves amb el Barça com jo en aquella època, i els que estem... El dia... No sé si el Barça es va ajornar o no es va ajornar, em sembla que era a Glasgow, però l'11 de setembre, el mateix dia o el dia següent, va haver-hi 8 partits de Champions o 10.
Per això lo digo. Però això diu que està immune a atentats, a catàstrofes i a tot.
L'11 de setembre es va jugar, però el 12 es va parar, jo crec que perquè l'11 es van quedar aclaparats i jo no ho vaig entendre. El dia, l'11M, el Barça va jugar un partit de... Vaja, el Barça i tots els representants de la Lliga Espanyola a la UEFA, crec que jugava també el València, etcètera, els van obligar a jugar.
I recordo que les nostres opinions en aquell moment també van ser que no s'haurien d'haver jugat aquests partits.
Per mi, en el dia és diferent del cap de setmana, perquè, insisteixo, jo no sé on poseu el límit. No veig cap diferència entre jugar diumenge i jugar dimarts, per mi.
No, para mí es muy importante el límite.
Diumenge no són les primeres hores.
Les primeres hores venen el dijous, claro. Divendres, que quan comença a pujar la xifra de víctimes.
I a més, us diré més, el cap de setmana va ser quan moltíssima gent que no treballava va poder anar a aquests pobles a ajudar.
Claro.
El cap de setmana sí que és una bona oportunitat, ja no només perquè hi hagi molts més voluntaris que estiguin ajudant allà mateix in situ o des de la distància transportant aliments o objectes necessaris, però sí que penso que podem parlar a partir del dilluns, però com a mínim el cap de setmana, ja us dic, no perquè serveixi com a una resposta, és a dir, ells no estaran millor perquè no hi hagi futbol, però tu, com a mínim, tens una mica d'empatia amb ells.
Sí, aquest és un punt que és indiscutible.
I amb la Copa del Rei, a veure què passa, perquè, òbviament, no poden... És a dir, pel sorteig...
No, el cas del Manises
saber...
és acollonant, perquè...
Bueno, i del València, no?
Sí, però el València té camp.
Sí, el València... Però no crec que estigui per moltes ganes de jugar un partit.
Però d'aquí... No ho sé, el València, d'entrada... En teoria, juga aquest cap de setmana al camp de l'Espanyol, veurem què passa, perquè ja no només és la possibilitat de venir, que suposo que la tindran, sinó la voluntat, vaja, veure si en cor.
L'afectació anímica, clar.
Jo, en aquest cas, no tinc cap dubte. Si el vestidor del València no s'hi veu, a mi em semblaria una barbaritat fer-lo jugar, obligar-los a jugar.
Estem en allò que en el sorteig no pots saber, no?, contra qui t'enfrontaràs, perquè no és el mateix si passa el València que si passa el Barça.
La Copa té un problema aquí, però vaja, ja s'ho faran, i en tot cas, vaja, no se m'acut cap escenari en què diguin, no, saps què, mira, com el Manises no té camp, doncs fora ja jugaran l'any vinent. A veure com ho veieu vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Avui preguntàvem a la nostra audiència... Hola, Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
S'hauria d'haver ajornat la Lliga aquest cap de setmana?
70% que sí, 30% que no. El José diu, no trobo gaire diferència entre haver jugat i no fer-ho, llevat dels equips de la Comunitat Valenciana. Tota la resta és normal que jugui, ja que no hi ha dates. Una altra cosa és que els beneficis econòmics de la jornada haurien de ser destinats a les víctimes de la catàstrofe. El Jordi Duran diu, crec que a Espanya ni la resta del món tampoc li hauria passat res si no s'hagués jugat aquesta setmana passada. Al cap i a la fi, parar la Lliga per altres coses com les jornades de seleccions. Trobo que és molt més important fer-ho per una emergència humanitària. El Marcos diu, no sé si és la tragèdia més gran per aquest tipus de catàstrofes que s'ha donat a Espanya, però si no ho és, poc li deu faltar. I per respecte a les víctimes i als seus familiars s'haurien d'haver suspès tots els partits. El Francesc diu, per què tan sols la Lliga? Doncs sí, s'atura la Lliga, totes les competicions esportives i tota la resta d'espectacles, concerts, etc. El Germán diu, i tant, només s'ha de veure com es trenca Vicente Moreno a la roda de premsa. A part d'ell, hi ha altres jugadors afectats com a gest de respecte per totes les persones afectades. Hagués estat un gest d'empatia. Acabo amb el Roy, que diu, són treballadors com la resta de gent normal, els que no estan directament afectats a treballar. El futbol és oci, és justament moments com aquests, quan més oci i entreteniment es necessita. Són més útils jugant i donant la recaptació, com han fet molts, que quedant-se a casa.
En fi, hi ha punts de vista per tots els gustos, però la nostra audiència té claríssim 7 de cada 10 haurien aturat la jornada de Lliga. Per cert, minut a minut del viatge de la penya a Itàlia, ha arribat l'avió. No sabem encara quan sortirà, però com a mínim...
Sabem com ha acabat el partit entre els nens que jugaven al costat del Ballesteros? No.
Mira, si encara són aquí, tornarem a connectar amb el
Ballesteros. Minuto de juego y resultado.
Però vaja, espero que a les 9 l'avió de la penya ja voli cap a terres italianes. Va, farem una pausa i... Bé, amb aquella contradicció ens abocarem al derbi d'ahir a Montjuïc. Ara venim.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona.
El que més de tots?
El que més.
Segur? No ho sé.
Que sí, que amb tants de premis en donaria per tots dos.
D'acord, doncs així juguem-hi junts.
Vinga, d'acord, però cadascú el seu cupó, eh? Sorteig 11 de l'11 de l'11. Un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig de l'11 que més premis milionaris dona. No et quedis sense cupó. Compra'l ara.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
We will make America great again!
Kamala Harris i Donald Trump. Dos candidats units per una gran ambició.
We are not going back.
I separats per tota la resta. L'elecció. Harris contra Trump. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Bon dia, són les 7 i us saludem en directe des d'Alfafà, al País Valencià.
En moments excepcionals, sempre hi som.
Les imatges que veiem són molt de fang, cotxes col·lapsats...
Todo está hecho un caos. Me quiero ir ya de aquí. No tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos comida...
Que venga
no
quien tiene que venir y los despachos que se queden, los despachos haciendo lo que tienen que hacer.
Si quieres, no vengo, no me quedo en Madrid.
Saben que en Paiporta van més de 70 morts i calculen que seran entre 70 i la centena.
Amb un equip de professionals, compromès amb l'actualitat, rigorós amb la informació.
La Dana impacta ara a Catalunya mentre el País Valencià continua en xoc.
A Sitges, els carrers de la zona del Terramar s'han convertit en piscines.
Castelldefels van per 100 litres en alguns barris ja per metre quadrat. Podem saludar a Calde de Castelldefels.
I també tenim desplegat al País Valencià, la Maria Costa.
Després de fer tot el servei de Rodalies a Catalunya... No
hi som a tota hora i a tot arreu.
Paiporta és segurament la població més afectada. Si s'hi entra de nit, com hem fet nosaltres fa una estona...
Esto muy, muy duro. Los coches, mira, todo lo que está por ahí.
Aquesta és la força de la ràdio pública.
Moltes gràcies a vosaltres per donar-nos veu i per també per donar-nos...
Gràcies a la ràdio, que por lo menos estaba bien.
Per ràdio, pel web o a través de la nostra app, connecta amb Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
Heu trucat al CNADE, al Centre Nacional de Deducció, per saber quin és el programa que opeta des de fa 38 temporades, marqueu 3.0.
La nit dels ignorants 3.0. Perquè el que és bo dura. De diumenge a dijous i de 12 a 2 de la matinada i amb Xavier Solà.
Escolta, és la segona vegada que truco.
Cada migdia a les 12 us esperem a un lloc que sona així.
Un lloc per parlar i comentar tota l'actualitat dels nostres famosos preferits.
Polèmiques, ruptures, naixements, il·lusions...
Tot plegat fa pinta de tardor mogudeta, eh?
Ni que ho juris, Gordi.
Cada migdia a les 12, que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner.
La crònica social del país.
Cada dia al matí de Catalunya Ràdio. De dilluns. dilluns a divendres de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
La mínia mala, mi l'interior de l'àrea, remata la Mario, el gol! Pot arribar Rafinha, aixeca la pilota Rafinha! Gol! Rafinha! Rafinha juga la pilota cap a Valde, Valde se l'endula, juga per Dani Olmo, Olmo la frontal, xuta Olmo, gol! Atac de l'Espanyol, Carlos Romero, assisteix a l'interior de l'àrea, arriba Puado, xuta Puado, i ara sí, gol de l'Espanyol, marca Javi Puado.
Somos el Espanyol, nosotros no podemos salir de aquí hoy haciendo el ridículo. Tú no puedes salir de aquí hoy haciendo el indio, porque a mí me hubiera reventado por dentro. A mí, por ejemplo, que me cante la segunda, aquí me revienta. Es una cosa que se ha hecho a media parte, o sea, a mí me estaba ardiendo todo por dentro y eso me fastidia mucho por nuestra gente, me fastidia muchísimo, y ya es un tema muy propio de empezar a competir, y si tienes que perder, pierdes.
El 3-0 del Barça en mitja hora i a dormir l'hora restant, l'emprenyada de Manolo González amb la primera part del seu equip i la reacció de la segona part que ens deixa aquest Barça 3, Espanyol 1. Senyors, senyora, barra lliure, què us deixa aquest derbi d'ahir?
No va ser, si no comença ningú ja començo jo, no va ser un partit grandiós del Barça, però és d'aquells Barces de mitja hora, ens hi posem mitja hora i després pilot automàtic, no premem l'accelerador i no cal, i això no és ni un menyspreu a l'Espanyol ni res, vull dir, és que si el Barça ve de fotre-li 4 al Bayern ni al Madrid, per tant està en una velocitat de creuer que no necessita ni tan sols desplegar la seva millor versió per guanyar de forma relativament còmoda un partit com aquest. Jo crec que el partit s'explica en dues passades, la que li fa la mina a Dani Olmo i la que li fa Casado a Rafinha, que s'assembla una mica al Bernabéu, sí. I sobretot Dani Olmo, que surt a gol per partit i que des que va arribar en aquella mitja part de Vallecas, tot el que toca mentre ha estat sa i no ha estat lesionat ho converteix en el mateix color que el cabell que porta.
Per cert, ara que parles de Marc Casado, avui havíem d'entrevistar Marc Casado, però per culpa dels aiguats que han distorsionat l'activitat del Barça en el matí, i per què no dir-ho, també una mica el nostre funcionament ho hem deixat per un altre dia. Esperem que no lluny, perquè tenim moltes ganes de parlar amb el migcampista del Barça.
I deixa'm dir que, no sé si després farem baròmetre o no farem baròmetre, però...
Avui festa.
Ben fet. Em molesta que ahir es va parlar molt i en general es posa de moda criticar el VAR per anul·lar gols que sonen fora de joc. És veritat que per molt poc, que si és per no per un cabell, no perquè la punta del peu, ja, però és en fora de joc. I
sí, però és important que quan passi al revés també s'accepti de la mateixa manera.
Aquesta és la gràcia, jo ho accepto sempre. El que no pot ser és que estiguem 200 anys demanant la tecnologia al futbol i ara que la tenim, no, és que és per molt poc. Bueno, llavors què vols? Va, tornem a quan l'àrbitre ho feia a ull, a veure què passa.
Però mira, en referència precisament al que diu la Sara, és que és així. Jo, per exemple, penso que l'esperit del fora de joc no és que un colze estigui més avançat que l'altre, que l'esperit del fora de joc és si tu treus un avantatge.
Però volem ja... l'esperit o no, volem un robot matemàtic?
I quan parlàvem de la tecnologia, ja parlàvem de si hem de filar tan prim. Però és veritat que aleshores ve el debat de... Però aleshores què són? 50 centímetres?
No oblidem que semiautomàtic vol dir això, semiautomàtic, que hi ha una persona al darrere que també està involucrada.
Sí, però això sempre. És a dir, això sí que... O sempre són injustos o sempre són justos. Però és veritat que aquí no van en funció dels gols. Sí, exacte. Si te'ls creus, te'ls has de creure
sempre. A mi m'és igual que el futbolista jugui al Barça, al Madrid o al Gratallops. Si estan fora de joc, encara que sigui per un 0,000 0,01% del cabell de la part dreta del cap, si estan fora de joc, estan fora de joc. I fer titulars, perquè jo els he vist a la premsa i en tuits de mitjans i tal, com a gran titular del partit que resumeix el partit, a l'Espanyol li anulen dos gols, jo em sorprenc.
Jo
em sorprenc, perquè dic, bueno, però la notícia, el titular mola molt si li anulen dos o tres gols, com diu el Marcos, mal anul·lats. Llavors sí que és un titular que jo clico i em llegeixo la notícia i parlem-ne, però si estan anul·lats perquè són fora de joc, no veig la notícia.
Jo crec que aquí al baròmetre n'havíem parlat i n'havíem parlat de la justícia o no d'aquesta regla, però estic d'acord que el debat s'ha començat a generar, el debat en general, més de les jugades que n'havíem parlat en d'altres anys, és que el debat s'ha començat a generar a partir que el Barça fa molt bé la línia del fora de joc.
Està bé el debat, però jo volia tornar al derbi.